Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Les aportacions de sorra a les platges per si soles no són la millor manera de gestionar un litoral tan intervingut com el nostre. Ho ha dit a la xarxa el professor del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC, Vicenç Gràcia, partidari de tornar-li al mar al seu espai.
El cimen seria un riu. A ningú se li ha acut construir just al marge de la llera d'un riu, perquè tothom sap que els rius es desborden de tant en tant. Això se'ns ha oblidat, el litoral, i l'hem ocupat totalment. Aquelles zones on no estan ocupades s'han de protegir i no ocupar.
I des del govern, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascor, adverteix que cal buscar solucions estructurals per a moltes platges catalanes, a més d'afegir sorra de cara a aquest proper estiu. Un David Mascor que assegura que la situació d'emergència de sequera va per llarg i que diu que l'actual escenari no es canviarà fins que els embassaments a les conques internes superin en 10 punts la capacitat actual, que és d'un 17%.
No tindria massa sentit aixecar l'emergència si d'aquí un mes hem de tornar-la a decretar. Però també és veritat que si durant aquest abril plogués i arribéssim a uns nivells dels nostres embassaments com estàvem fa un any, doncs sí, seria possible aixecar l'emergència. Però això vol dir augmentar 8-10 punts els nivells dels embassaments, cosa que avui no està passant.
Declaracions que arriben quan, recordem, els ajuntaments segueixen avaluant avui encara les destrosses provocades per la borrasca Nelson. Més temes. L'Agència Tributària ha obert avui el termini per presentar per internet la declaració de la renda del 2023. Enguany Hisenda preveu ingressar 19.000 milions d'euros, fet que suposa un increment del 12% en comparació amb l'any passat, i 6 de cada 10 operacions seran a retornar. Entre les novetats d'enguany hi ha l'increment del llindar per sota del que no cal fer declaració, que passa dels 14.000 als 15.000 euros anuals, i també s'apliquen noves deduccions del 15% per la compra de vehicles elèctrics o per la instal·lació dels punts de recàrrega. Retingut al port de Barcelona un creuer amb 1.500 persones. Entre el passatge hi ha 69 persones a Bolívia sense un visat vàlid per entrar a l'espai Schengen i que van sortir des del Brasil per fer una ruta pel Mediterrani. I un home ha aparegut mort amb signes de violència a l'interior d'un pis de Torredembarra, al Tarragonès, aquest matí. Els Mossos d'Esquadra han rebut un avís cap a les 4 de la matinada al domicili on ha aparegut el cos. Es troba a prop del carrer Mar, al carrer Verge del Carme. És tot de moment, ja ho sabeu, tornem d'aquí a una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació avui també de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres, 3 d'abril, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
La situació estable, tranquil·la, força assolellada al llarg de les properes hores a gran part de Catalunya. Només tenim alguns núvols que es passegen pel Pirineu, d'altres que també han anat apareixent per les Terres de l'Ebre, i alguns que es tornaran a formar al llarg d'aquesta tarda i vespre cap al Pirineu més oriental, sobretot a la capçalera del Teri del Freser, a l'Alta Garrotxa, també al massís de l'Albera, a l'Alt Empordà. Aquests núvols creixeran prou com per deixar algun ruixat molt aïllat. A la resta del país el sol continuarà sent dominant, amb quatre núvols prims, i sobretot amb aquesta temperatura que es va enfilant. De fet, aquesta tarda pujarà més que ahir. Arribarem a fregar els 23-24 graus en alguns municipis, sobretot del prelitoral, però la bonança serà majoritària. El dijous, encara aquest temps molt tranquil, alguns núvols prims, i durant la tarda i vespre alguns núvols també arribaran per la Costa Daurada, demà amb una temperatura que fins i tot encara té ganes de pujar una mica més durant la tarda. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats preguntarem sobre el potencial de Twitch per fer que el jovent s'interessi per la política. Li preguntarem a la Núria Rocatrencs, investigadora de la Universitat Internacional de Catalunya. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar l'actuació d'Israel i el paper de la comunitat internacional i també la incorporació de nous perfils a les llistes d'alguns partits per a les pròximes cites electorals. A partir de les 5 coneixerem el guionista i escriptor Florestà Piti Espanyol. Continuarem amb gastronomia per saber quines novetats ens presenten des de l'Envida Sabadell i acabarem amb un nou episodi del Coses d'Ara amb Oriol Carreras i Sergi Estapé. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ens actualitzem i ho fem amb la ronda d'actualitat que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La Cambra de Comerç de Terrassa ha obert ja el termini de presentació de candidatures per optar als Premis Cambra 2024. Com en la darrera edició, els guardons empresarials tenen quatre categories: internacionalització, innovació, sostenibilitat i millor iniciativa emprenedora. L'acte de lliurament se celebrarà el 18 de juny, dia en què es concedirà també el tradicional Premi Cambra a la trajectòria emprenedora, guardó que no està sotmès a concurs. Les empreses aspirants poden fer efectiva la candidatura a través de la web dels Premis Cambra. El termini de presentació acaba el 26 d'abril. Per optar als premis, les companyies han de tenir la seu social o activitat en un dels municipis que conformen la demarcació de la Cambra. A la categoria d'internacionalització hi poden concórrer les empreses que hagin dut a terme un esforç destacat per impulsar la seva activitat. A innovació, les companyies que desenvolupin activitats relacionades amb la millora en la gestió de la innovació, la recerca i el desenvolupament. A la de sostenibilitat hi podran optar les empreses que hagin impulsat projectes i activitats de promoció i impuls de bones pràctiques en els seus processos i operacions. I el premi a la millor iniciativa emprenedora hi poden concórrer les start-ups constituïdes amb un màxim de 3 anys d'antiguitat.
Gràcies, Sergi. Continuem ara per la Cocapital. Avui a Sabadell, que és notícia. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Una quarantena de sabadellencs han viatjat a Mèxic per veure l'eclipsi solar que hi haurà dilluns entre les 6 i les 8 del vespre, hora d'aquí. La majoria d'ells són de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i fa temps que han planejat aquest viatge, 2 anys concretament. Albert Masseller, expresident de l'entitat, ha explicat en una entrevista al Matí tot el que han de fer abans d'encerclar un lloc al mapa.
Per escollir el punt, nosaltres mirem per on passa una trajectòria que passa la totalitat de l'eclipse. Això acostuma a ser una franja molt estreta, que pot ser d'uns 60-70 quilòmetres d'ample només, i per tant, si no estàs en aquest lloc, en aquesta franja estreta del terreny, no el veus o no el veus com a total, el veus com un eclipse parcial o així.
També han d'anar molt ben equipats, ja que si no porten els filtres solars adequats, s'arrisquen que se'ls pugui cremar la retina en mirar el sol. De fet, aquests dies a Mèxic hi ha una campanya alertant justament d'aquest risc.
Gràcies, Pau. I ara seguim des del litoral a Badalona. Ens informa Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que no donarà les claus dels pisos desallotjats de l'illa de Canigó a cap ocupa, és a dir, que no sigui llogater o propietari demostrable. Així de contundent s'ha mostrat durant la sessió plenària d'aquest mes d'abril, on ha explicat que alguns dels habitatges del carrer d'Ausias Marc estaven ocupats. Durant la seva intervenció, el Viol ha anunciat també que el govern ha fet d'intermediari amb dues entitats bancàries perquè els veïns afectats de l'edifici esfondrat, el número 9, deixin de pagar la hipoteca mentre no puguin tornar a casa seva. El plenari ha aprovat per unanimitat aquest dimarts la modificació del pressupost municipal per assumir els costos de mobiliari dels pisos on actualment es reallotgen els veïns afectats per l'esfondrament que va provocar tres víctimes mortals al número 9 del carrer del Canigó. L'import aprovat és de prop de 24.540 euros, una xifra que s'ha sumat al 500.000 d'euros que, segons ha explicat el govern municipal, ja s'ha invertit en les tasques d'inspecció, apuntalament i alternativa habitacional als veïns afectats. Ara bé, l'alcalde de Badalona ha alertat que el govern no tornarà les claus a cap persona que estigui ocupant un habitatge desallotjat. Escoltem l'alcalde.
L'Ajuntament de Badalona no entregarà les claus dels pisos a qui no sigui el seu propietari o el seu llogater legalment demostrable. El govern de Badalona no obrirà les portes a cap ocupa perquè entri en un pis. Decisió del govern, decisió meva.
No obstant això, l'alcalde ha reiterat que, tot i ser conscient de la manca d'un parc d'habitatge públic al municipi, l'Ajuntament no pot pagar eternament les pensions dels veïns desallotjats.
Gràcies, Santiago. I ara continuem el repàs de l'actualitat des del Prat de Llobregat. Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
Bona tarda. Neix al Prat una associació per ajudar persones amb trastorn de l'espectre autista i les seves famílies. Es tracta de TEA Prat, una entitat sorgida a partir de les inquietuds de famílies que necessitaven suport i consell sobre aquesta discapacitat. La presentació s'ha fet al Centre Cívic Palmira Domènech amb l'objectiu de donar-la a conèixer per donar resposta als dubtes i necessitats que afronten les famílies amb membres amb TEA. Escoltem Mònica Pavón, presidenta de l'entitat, i Maria Nieves Godoy, membre de TEA Prat.
No sabes qué le pasa a tu hijo hasta que empiezas a llevarlo a médicos, vas descartando cosas y al final pues te dan un diagnóstico de TEA.
No sabes bien qué ayudas y prestaciones te corresponden, cómo funciona el sistema educativo para un niño con discapacidad, cómo funciona el sistema de salud mental. Entonces, es toda información que vas poco a poco recopilándola, pero con una asociación sería mucho más fácil para todas las familias de aquí del Prat.
L'entitat ha aprofitat la jornada per commemorar el Dia Mundial de la Sensibilització sobre l'Autisme, que té com a objectiu donar a conèixer aquesta discapacitat i fomentar la integració a la societat de les persones amb TEA.
Gràcies, Rocío. Abandonem el litoral i hi tornem al Vallès Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. La discogràfica castellarenca Picap celebra 40 anys d'història. El 2 d'abril de 1984 naixia una discogràfica que es convertiria en una de les més importants de música catalana en una època en què els vents bufaven en contra. La força i la il·lusió van fer possible un projecte de producció i promoció de música enregistrada pensada per donar suport als creadors i als artistes dels països catalans. Durant 37 anys va ser dirigida per Joan Carles Doval i actualment és Albert López qui porta la direcció. Per celebrar el 40è aniversari, la discogràfica ha previst diversos actes de celebració durant aquest 2024.
Gràcies, Guillem. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat que ens porta Marc Castro. Bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès està estudiant d'ampliar la zona verda d'aparcament a més carrers de Mirasol. Aquest ha sigut la resposta del president del Consell de Barri, Albert Salaric, davant el neguit de diferents veïns que asseguren que ara ja els costa aparcar a prop de casa seva per culpa de les persones que van a la Universitat Internacional de Catalunya i també a l'Hospital General i que temen que encara serà pitjor quan els posi en marxa la piscina del complex aquàtic del barri, les obres del qual avancen a bon ritme. Salaric ha explicat que ja han parlat amb representants de la UIC i de l'hospital per exposar-los a aquest problema amb l'aparcament i que estan en el camí de trobar una solució consensuada que en gran part passarà per eliminar places d'aparcament lliure i convertir-lo en places de zona verda a la qual els residents tindran preferència. El president del Consell de Barri, però, ha explicat a Cugat Mèdia que els preocupa tota la mobilitat del districte, ja que durant la sessió del Consell han sortit altres neguits, com l'excés de velocitat dels vehicles en determinades zones de Can Mates o la petició que l'Avinguda de Madrid es converteixi en una via de sentit únic. Segons Salaric, des de l'àrea de mobilitat de l'Ajuntament, s'està estudiant tot en conjunt.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. bèstia.
Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La investigadora de la Universitat Internacional de Catalunya, Núria Roca Trencs, juntament amb dos investigadors més de la Universitat Oberta de Catalunya, els tres membres del grup Game de la UOC, han explorat el possible potencial de la plataforma Twitch per apropar els joves a la política. Tot a partir de l'article Twitch com a instrument de la comunicació política, que s'ha publicat fa poc a la revista científica Cuadernos.info de Xile. Per això marxem ara fins a Badalona, on tenim ja a punt la Núria Rocatrencs, investigadora de la UIC, i el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs avui parlem amb la Núria, que amb dos investigadors més han pogut analitzar quin ús han fet fins ara d'aquesta plataforma als partits polítics espanyols i han avaluat les potencialitats i els reptes que la plataforma té per connectar amb la joventut. Bona tarda, Núria.
Bona tarda.
Clar, jo, per començar, volia posar una mica en context i que ens expliquessis què és aquesta plataforma, o sigui, en què consisteix i quina repercussió està tenint ara mateix en el jovent.
Bé, és molt important perquè pensem que va néixer com una plataforma de gaming i ara ja s'ha convertit en una plataforma on hi podem trobar tota mena de continguts, des de viatges, difusió de la ciència, esports, música, és a dir, s'ha anat ampliant tot el seu contingut. Hem de pensar que la seva audiència és majoritàriament dels joves de 18 a 24 anys, que són el 42,1% del total, més o menys.
I quin és el funcionament d'aquesta plataforma?
Bé, tu et pots registrar com a usuari i tens tot un ampli ventall de continguts, de persones que creen, que generen aquests continguts a la plataforma. Et pots connectar allà i la gràcia que té, a diferència d'altres plataformes com podrien ser YouTube, és que són els continguts són en directe.
Vale.
Llavors, això permet doncs, que es pugui interactuar de manera síncrona. És a dir, els usuaris poden fer comentaris en directe d'allò que estan retransmetent els creadors de contingut.
Llavors, ara la pregunta concreta. Actualment, quin ús fan els partits polítics dins d'aquesta plataforma?
Bé, com hem vist en aquest estudi que hem fet, per ara el seu ús és està molt a les beceroles, està molt als seus inicis. Jo crec que la millor manera de dir-ho és que estan experimentant, com ha passat amb altres plataformes, com Facebook en el seu moment, no? Que ara ja és una plataforma que gairebé menys el jovent no utilitzen, no? Com ha passat amb Instagram, com ha passat amb TikTok, doncs ara el que estan fent els polítics és intentar entendre com funciona per anar a trobar aquell públic que és el més abstencionista. Recordem que en l'estudi ho comentem, que els joves són aquella part de la població que menys interès tenen en la política, és a dir, el 40%. D'acord? Què passa? Sí, els votants joves, possibles votants joves, no tenen interès per la política, s'ha de fer d'alguna manera per arribar-hi. Ens trobem que Twitch és la plataforma perfecta, perquè recordem que la seva audiència majoritària és el jovent. Per tant, si els joves no venen als polítics, els polítics aniran als joves.
Exacte.
I aquí és la gràcia de Twitch.
Però creus que la plataforma de Twitch és la més idònia. Però els partits polítics, creus que tenen una visió de futur cap a aquesta plataforma?
Jo crec que sí, però encara queda molt d'estudi i molt de camí per fer, d'acord? Així com ara ja estem acostumats que els polítics estiguin a plataformes com Instagram, de fet, amb les campanyes electorals, això ho veiem constantment. Ara ja no parlem de les campanyes electorals tradicionals, sinó que parlem de les campanyes digitalitzades, no? O de la política en general, tot passa per internet, tot passa per aquests mitjans socials. Què passa? Que Twitch és una plataforma molt nova encara i no es pot replicar exactament què s'ha fet a les altres plataformes perquè té uns llenguatges diferents que fan que els polítics hagin d'entendre, abans de saber-la fer funcionar bé, l'han d'entendre per utilitzar-la de la millor manera possible. De moment això no és possible. Si ens fixem en l'estudi, hem vist que a Espanya, per exemple, els dos partits que tenien perfil a Twitch eren Vox i el PSOE. Mentrestant vam estar fent aquest estudi, vam veure que el PSOE va esborrar el seu perfil a Twitch. Per tant, això ara us ho dic a més, deduïm que no sabien ben bé com utilitzar encara aquesta plataforma. Pensa que s'arrisquen també a fer el ridícul, no? És a dir, si tu no entens aquest llenguatge, si no entens com funciona la plataforma, pots generar una sèrie de continguts que no siguin els més adequats. Hem vist molts polítics en l'àmbit més tradicional fent balls, cantant, inclús fent una mica el ridícul, no? I això jo crec que és una mica el seu temor, la seva por a no gestionar-ho del tot bé. I d'aquesta manera, què els hi pot passar si no fan els continguts adequats? Que perdin credibilitat. I en un context en el qual els polítics ja, els actors polítics, no, ja tenen aquest descrèdit addicional, no? Doncs si a més hi posem que no saben fer funcionar del tot correctament aquestes plataformes, que per ells són noves, i que a més molts no són de l'edat d'on és Twitch, no? Si parlem de joves d'una audiència de 18 a 24 anys, molts polítics no tenen aquesta edat, per tant no han d'aprendre, no són natius, per tant han d'aprendre a fer anar aquesta plataforma. El problema és que poden perdre la seva imatge, la seva credibilitat, reputació.
Clar, tu has parlat de que dins d'aquesta plataforma existeix com un llenguatge nou o diferent. Llavors, des de la teva posició, et volia preguntar, doncs, la narrativa que haurien d'utilitzar els gestors de xarxes dels partits polítics dins d'aquesta plataforma per, potser, ser més creïbles o per cridar l'atenció d'aquest jovent.
Clar, hem de pensar que és una comunicació molt més directa, d'acord? Parlàvem de que és una plataforma de streaming. Allà tots els continguts són en directe. Els polítics han de saber-ho, això. Han de saber també barrejar el contingut més polític amb l'entreteniment, perquè hem de pensar que Twitch és una plataforma, sobretot, d'entreteniment. En aquest sentit, haurien de anar a fer contingut estrictament polític, de dir, doncs, us explico el meu programa electoral. No, anem a connectar amb el jovent, anem a veure què és el que els interessa. De fet, al final, el que es tracta és que connectin amb aquest jovent, que parlin de què els interessa. Si no parles d'allò que interessa el jovent, no tindran interès en la política. D'aquesta manera, cal practicar aquests llenguatges, no?, per persuadir-los i contribuir a l'apropament de la classe política amb el que al final són els votants potencials, no? Adaptar els continguts. Bueno, és un treball que pensa que doncs, s'ha d'anar fent a poc a poc, eh? S'han d'anar veient les potencialitats, perquè a més és un contingut que és efímer. Hem de pensar que si és en directe, aquests continguts després desapareixen, eh? No és com un arxiu on tu pots trobar, com a YouTube, per exemple, que pots trobar tots els arxius. Per tant, pensant en que és una plataforma d'oci, els polítics el que han de fer allà és intentar, d'una manera més informal, no?, amb un llenguatge que en la política no s'acostuma a utilitzar, doncs intentar connectar amb els joves. Pensem que els joves, en aquest sentit, el que busquen a Twitch és sentir-se part d'una comunitat. D'acord? O sigui, clar, i si els polítics no aconsegueixen arribar-hi d'aquesta manera, no es podrà fer.
Clar, llavors, al ser una plataforma on tot el contingut és en directe, podríem posar un exemple concret, un míting polític. Clar, en aquest sentit s'hauria de fer per streaming, no?
Exacte. Sí, 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 sí. De totes maneres, pensa que els mítings és la política més tradicional. D'acord? O sigui, els joves ja no estan interessats en la política en aquest sentit. No es connectaran en una plataforma a escoltar un míting. D'acord? Perquè és, els hi ressona a la política més tradicional, a que els polítics intenten convèncer-los. No, entreu allà, s'ha de dir als polítics, no?, que entrin allà a ser innovadors, a ser creatius, que aprenguin les potencialitats que té Twitch, que innovin, no?, en aquest sentit, per no oferir, per no traslladar a internet, a les plataformes socials, allò que s'està fent en els mitjans més tradicionals, no? El típic meeting que trobem i que després les televisions repliquen en directe. Clar, hem de desconnectar d'això. Hem de trobar noves maneres per intentar arribar en aquest públic.
Clar.
I que se sentin escoltats, sobretot, perdona l'apunt, jo crec que al final tots volem sentir que es parla del que a nosaltres ens interessa, no? I els joves que estan més desconnectats de la política, jo crec que hauria de passar per aquí, per parlar del que realment els interessa, de les seves preocupacions, dels seus interessos, dels seus problemes.
Pel que tu expliques, estic veient que ja no només és un canvi en la comunicació, però també en la manera de fer. I això, clar, creus que Twitch és la plataforma idònia, però suposa tants canvis que quan creus que podríem veure a un partit polític fer comunicació dins d'aquesta plataforma, però ben feta?
Bé, hi ha moltes experiències. Hem trobat el cas de la diputada demòcrata als Estats Units, Alexandria Ocasio-Cortez, que ella sí que ha entrat a jugar una partida d'un videojoc i mentre estava jugant estava responent a les preguntes que li feien els seus usuaris. Hem trobat la primera ministra, exprimera ministra ara ja, de Nova Zelanda, la Jacinda Ardern. Són persones, personalitats polítiques que hi han anat experimentant en aquest sentit. Però és que és tan nou, ara ja ningú es planteja que els polítics no estiguin a Instagram, no? Que facin reels, que facin stories, que pengin el seu dia a dia a Instagram. Però, de la mateixa manera que ara Twitch ho veiem molt nou, Instagram en aquell moment també era molt nou, es poden prendre experiències d'ús d'altres plataformes, però realment sí que és un sistema molt nou que si se sap aprofitar jo crec que pot tenir moltes avantatges. Pensa que estem en un moment de molta desafecció cap a la política, és a dir, la gent, sobretot el jovent, però la ciutadania en general... Estem molt cansats, no? O podríem dir esgotats de la política. Si els actors polítics, si els representants polítics no troben altres maneres de connectar amb la ciutadania, és un problema pels sistemes democràtics, perquè al final el dret a vot és la màxima expressió de participació ciutadana. Si la gent no va a votar, tindrem un problema de salut democràtica. Per tant, els joves, que són les noves generacions, són els que hem de fer i hem de promoure que realment puguin anar, acabin anant a votar, perquè prenguin també les millors decisions. És a dir, quan ens comprem un cotxe, per exemple, ens informem sobre les característiques del cotxe, sobre quants cavalls té, quines prestacions, quin tipus de motor, els pneumàtics, no? Aprenem una decisió informada sobre quin és el millor cotxe que ens hem de comprar. Per tant, si anem a votar sense estar informats prou bé del que votem, tenim un problema com a societat. I per això és important incidir en que el jovent pugui anar a votar i els polítics han de fer la seva feina en aquest sentit i promoure, doncs, que el jovent torni a sentir interès per la política.
Totalment. A més, estem com en el moment de quan tenim més informació, però jo crec que el jovent cada cop menys s'informa sobre la política. Però clar, al final, Twitch, jo ho veig com un mitjà poc seriós, i és el millor el que tu has dit abans, no?, que pot tirar cap enrere els partits polítics a endinsar-se dins com d'aquest món.
Jo crec que precisament el ser un mitjà menys seriós, com dius, pot fer que els polítics hi entrin d'una altra manera, no? Més informal. És el concepte que es diu politainment, és a dir, barrejar la política, el contingut més polític, que pot ser el més dur, amb el de l'entreteniment. I és això el que s'hauria d'aconseguir amb Twitch. Hem de pensar que també que el públic jove, ara que deies, no? Tenim un excés d'informació. Estem sobreinformats, tota la ciutadania, no? Hem de pensar que el jovent, les persones joves, ja no s'informen a través dels diaris, la ràdio, la televisió lineal, sinó que cada cop més les seves preferències són en els mitjans socials. Per tant, també hem de trobar aquesta manera de connectar amb ells en aquest sentit. La professió periodística també. Mm. O sigui, no només els polítics, sinó els periodistes també.
Doncs, Núria, crec que ho has explicat molt bé, perquè, i com a conclusió, jo crec que és un pas, potser, amb aquesta plataforma cap a l'espectacularització de la política. Al final és una manera de crear una política dirigida als joves, perquè els joves també podem votar, i crec que és molt necessari, també. Doncs moltes gràcies, Núria, per compartir aquest estudi que heu realitzat conjuntament la Wiki i la UOC sobre aquesta plataforma emergent i que podria canviar el futur de com el jovent pot arribar a entendre la política. Bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Passant 2 minuts de 4:45 de la tarda i ara és temps per a l'opinió. La tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb l'Emili Miquel, que és exdirector de Correus i el tenim al Prat. Emili, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des de Castellà ens acompanya l'Òscar Cardona, que és director de la carpeta de l'AVI. Òscar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I a Badalona tenim l'Anna Maria Vives, infermera i presidenta d'Anastàcies de Badalona, el grup de dones que treballa per la cultura. Anna Maria, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Bé, doncs, avui us plantejava un parell de temes. De fet, estan sobre la taula, a veure si els podem abordar els dos. I començarem per aquest conflicte, la guerra d'Israel a Gaza, que sembla que no té aturador. Ja portem uns quants mesos des dels primers atacs que es van produir per part de Hamas a Israel a principis del mes d'octubre, però la veritat és que la reacció d'Israel, com deia abans, no té aturador, i el que no sé com analitzareu cadascú de vosaltres és què està fent la comunitat internacional al respecte. No sé si hi ha opcions de poder posar fre a aquesta acció, podríem ja dir indiscriminada, que es converteix en genocidi per part d'Israel sobre la població de Gaza. No sé, és que de veritat és difícil trobar les paraules per descriure aquesta situació i sobretot per veure quines són les possibles solucions. Hem parlat des del principi del conflicte sobre l'origen precisament d'aquesta situació, però és que la comunitat internacional hauria de poder fer alguna cosa més, no?, del que s'està fent ara mateix. Emili, vols començar?
Sí, per exemple, jo mateix, no?
Vinga.
Doncs, a veure, és difícil parar una guerra quan hi ha un conflicte que està molt enquistat I a vegades, bueno, estem veient també, fa, a veure, em sembla que ara fa, no sé si s'han complert 2 anys de la guerra de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, que va decidir que aquells territoris eren seus i que els havia de conquerir per la via de la força, i tampoc s'ha fet res, no? Des d'Occident, doncs, s'ha armat a un bàndol, hi han hagut pressions, però no s'ha fet res. I en aquest cas, aquesta guerra més recent, des del 7 d'octubre, prové d'un conflicte molt enquistat. Fins ara estàvem acostumats a que bueno, el nivell de violència, doncs, hi havia acció, contrarreacció, i el nivell de violència, diguem, era una mica més contingut, però des de l'atac que hi va haver per part de Hamas a Israel, no?, llançant míssils i entrant i matant gent, doncs la revenja per part d'Israel ha estat ferotge i s'han passat totes les línies, i la comunitat internacional es veu impotent per moltes resolucions que s'aprovin per part de la ONU i per part de la comunitat internacional. Al final Israel fa el que vol, i sobretot tenint en compte que té com aliat el superpoderós amic americà, no?
Sí, tot i que no li està ballant del tot l'aigua, no? Precisament en
bueno,
aquesta última...
Que és una mica de comèdia, perquè alguna cosa havien de fer per desmarcar-se una mica, no? Perquè, clar, s'ha arribat tan lluny que havien de fer una miqueta de... Havien de fer veure que no estaven en totes, però, clar, al final estan amb ells, no? Vull dir, són socis que aniran sempre de la mà.
Uh-huh. Òscar?
Bé, jo penso que l'Emili ha fet un anàlisi molt clar del que està passant. La solució, crec que, vaja, si la tinguéssim, ojalà la tinguéssim, però penso que cap de nosaltres no la tenim. Jo el que m'agradaria saber, si les armes no fossin un gran negoci, si hi haurien guerres. M'ho he plantejat moltes vegades, perquè crec que a darrere de tot això hi ha un negoci extraordinari, extraordinàriament gran. I a més, ara se'ns està venent la pel·lícula de que cada vegada ens hem d'armar més. En quan hi ha gent que amb aquestes armes els maten, hi ha gana en el món, les guerres produeixen ganes, i la solució que es troba és armem-se més cada vegada. Tinguem un pressupost d'armament cada vegada més gran. Voleu dir que amb això es solucionarà alguna cosa? Jo, francament, crec que no.
Mm-hmm. És a dir, que no estem ni molt menys per la cultura de la pau... en aquest cas, que és el que, bueno, en algunes situacions, algunes entitats, algú intenta, no?, promoure aquesta cultura de la pau, però davant d'aquest gran poder que té la indústria armamentística, doncs sembla que res, una gota d'aigua al desert. Anna Maria.
Sí, jo crec que és la gran hipocresia dels poders de segons quins països. El poble, que som tots, al final, tots nosaltres, no? Sí que ens posem les mans al cap i ens esgarrifem del que està passant. Aquesta guerra és cruenta, i ho és la d'Ucraïna, i ho és de moltíssims altres llocs. El que passa que els dirigents, doncs, mentre hi puguin treure rèdit, ja sigui gas, petroli, armament, venta, mercat negre, qualsevol cosa d'aquestes, doncs jo crec que molts titulars en els diaris, però la veritat és que poques ganes de posar fi a totes aquestes contendes que hi ha a molts llocs del globo, no tan sols ara, perquè aquesta és que la tenim molt propera, aquesta és mediterrània, però recordem-nos en el que va passar a Jugoslàvia, no? I allò va ser monstruós, i es va acabar quan ells van voler, vull dir, la comunitat internacional, els altres països, vull dir, s'ho miren, s'esgarrifen, parlen, fan congressos, fan taules, però no crec que... És realment el que ha dit l'Òscar, que mentre hagi la gran venda d'armes i el gran enriquiment, que molts països s'enriqueixen, poca solució pot haver-hi, i és esgarrifós per aquesta gent. Això és ara mateix que ha passat d'aquesta ONG. Vull dir, això és, vull dir, bombardejar un comboi que l'únic que va és aportar aliments, una gent que està passant gana, això és, vaja, és esgarrifós.
Sí, sí. És el més indignant de tot és que en qualsevol guerra sempre hi ha d'haver doncs, un respecte pel dret internacional. S'ha de poder fer un alto al foc quan les dues parts així ho estableixen. Hi ha d'haver corredors humanitaris per poder doncs, abastir a la població de les necessitats més bàsiques. Sí. I és que ni això... ni això s'està respectant.
Sí, i jo crec que en tota guerra, en tota cosa bèl·lica, tenen que haver-hi unes línies vermelles que ni un ni l'altre té que travessar, crec jo, perquè més que res, perquè els que acaben patint, qui són? Les dones i les criatures, que són les que omplen les ciutats, perquè clar, si els homes estan a la guerra,
la població civil, la població civil,
són dones i criatures i gent gran, vull dir, no hi ha res més en allà.
Les guerres, per definició, són sempre brutes. Intentem, a vegades, doncs, humanitzar-les, fent respectar determinats drets, no? Obrint corredors humanitaris, etcètera, etcètera. Però les guerres són brutíssimes i encara ho són més quan en tenim imatges, que és el que passa avui en dia. Si haguéssim tingut imatges dels bombardejos de l'aviació aliada sobre la població alemanya, que va bombardejar durant nit i dia, 24 hores seguides, ciutats, les més importants ciutats alemanyes, fins a destruir-les, on van morir criatures, doncs, a les televisions... Si això s'hagués vist a les televisions, també haurien dit que allò era una cosa horrorosa i que s'havia de parar i que no es podia continuar endavant, i es va continuar endavant. Les guerres sempre són el pitjor, no?, de la humanitat, la part més abominable, no?, de la nostra condició, però forma part de la nostra condició. Fins fa poc, nosaltres hem viscut sempre en guerra i la pau només era per armar-se per la següent guerra. L'estat natural era la guerra i la pau era, diguem, la mitja part, no? La mitja part que s'aprofitava per refrescar-nos, carregar bateries i tornar-hi. Amb l'armament nuclear això semblava que s'hagués acabat, perquè, clar, la guerra suposava l'aniquilació total, la desaparició de l'humanitat, i per això, doncs, durant la Guerra Freda, doncs, només hi havia conflictes locals. Ara seguim en conflictes locals, per sort. No hi ha una guerra diguem, mundial. Però aquests conflictes locals sempre poden acabar degenerant en una guerra molt més esgarrifosa, que impliqui a molts països i que finalment algú acabi apretant el botó nuclear, no? Per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial s'ha amenaçat a la població del planeta amb una guerra nuclear, no? Això no havia passat mai fins ara. Però això que estem vivint uns temps realment foscos.
Òscar.
Bé, jo el que em pregunto és que, vaja, i m'estranya que no haguem après res a l'llarg de la història. Tu, Emili, has fet una recapitulació del que va passar fa 80 anys. I això és cert. Però no m'ha après res a partir d'aquí, perquè si el que ha de solventar el que no hi hagi guerres és precisament l'amenaça constant d'una guerra nuclear, penso que la humanitat estem molt bojos. I qualsevol acte que faci recolzar l'armamentisme, penso que és, diguéssim, donar peixeta en aquest salvatgisme que és la guerra. I evidentment. I després hi ha una nació, que és Estats Units, que aquests que no han tingut mai guerra des de fa molts, molts anys, resulta que estan implicats en totes les guerres que hi ha en el planeta. I aquests són també els que fabriquen més armes. És casual, no? I que el que meravella és que la societat civil no ens en donem compte de que cada vegada estiguem més armats, solventarà alguna cosa. No solventarà mai res. Serà una cosa que anirà creixent cada vegada més. I, repeteixo, no hem après res a lo llarg dels segles. Estem exactament igual que a l'edat de pedra, o pitjor, perquè ara tenim bombes atòmiques.
És la sort que tenim bombes atòmiques. Perquè si no,
no
les tinguéssim,
perquè hi hauria hagut... Perquè si apreten hagut una... el botó, tu i jo però mirem,
de,
també.
Sí, però de moment no l'han apretat, perquè si l'apreto jo, l'apretes tu, i ens quedarem fets boniato, no? Llavors, gràcies a això no hi ha hagut una tercera, una quarta, una cinquena guerra mundial. Això es diuen alguns, no? Perquè si no, hi han guerres locals, hi ha hagut aquesta amenaça per part de Rússia per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial que podrien fer servir armament nuclear si des d'Occident es responia a la invasió d'Ucraïna. Hi ha hagut aquesta amenaça per primera vegada a la història des de que es va llançar les terribles bombes atòmiques a Hiroshima i Nagasaki. Fins ara no s'havia fet servir, s'ha fet servir ara, però no hi ha hagut una tercera guerra mundial, no? I jo crec, com molta gent, que es deu, doncs, a l'armament nuclear. Si no, hi hauria hagut segur més guerres, perquè jo crec que la condició humana, nosaltres portem 100.000 anys de sent aquí al planeta com a espècie humana, no? Fa 7 milions que ens vam separar dels micos i som, des de fa 100.000 anys som homo sapiens i som guerrers de mena, vull dir, portem la guerra als genes, no? Som guerrers de mena, vull dir, i només la por a l'aniquilació total ens ha fet frenar.
Bé, jo penso que és lamentable, eh? Potser és cert el que dius, però és
molt lamentable.
Ara bé, no creus que el que hi hagi bombes atòmiques, o sigui, la guerra nuclear, aquesta por que hi ha, el que fa és que hi hagi la proliferació d'armament, diguéssim, bèl·lic, de menys intensitat? O sigui, que no els hi pari el negoci, si... comencen amb armament nuclear, se'ls hi acaba el negoci. Per tant, és bo per ells, per aquests que es guanyen la vida amb aquests temes, doncs tenir conflictes a molts llocs, perquè així venen més. Si hi hagués una guerra, una aniquilació total del planeta, també se'ls hi acabaria el negoci. Vull dir, no els interessa. Dubto que sigui per la pau. Penso que el que beneficia és el seu negoci, el que hi hagi armament nuclear.
Jo us volia preguntar una qüestió. Si Israel és incapaç de respectar resolucions, poder que té les Nacions Unides, l'única gent que pot fer alguna cosa és Estats Units?
Jo crec que sí. Però els Estats Units no farà res perquè és són els seus aliats, els tenen en una zona hiperconflictiva i aniran sempre del bracet. Podrà fer comèdia com ha fet ara fa uns dies, però no passarà de la comèdia, al final sempre s'acabaran entenent. Són aliats i aniran sempre junts.
Molt bé, doncs com que no avançarem gran cosa més, avui ha servit una mica per treure'ns de sobre aquesta ràbia potser continguda que tenim davant d'aquest conflicte, d'aquesta situació. Us proposo parlar d'aquestes incorporacions que s'estan anunciant els últims dies a les llistes d'alguns partits davant d'aquestes pròximes convocatòries electorals. Em refereixo a la incorporació del meteoròleg Tomàs Molina a les llistes d'Esquerra Republicana per a les eleccions europees i també del fitxatge que ha fet el partit, la candidatura de Junts, més Puigdemont per Catalunya, doncs d'una de les considerades veus importants, una catalana, Ana Navarro, a Silicon Valley, ni més ni menys. No sé, fa un temps, recordeu que es parlava de les dificultats d'incorporar gent a les llistes per acabar de completar-les? Continuem, no sé si amb el mateix problema, però a més ara els partits estan jugant, diríem, a altres lligues, no? A intentar convèncer o atreure a segons quins sectors, a segons... buscant perfils diferents. No sé quina és la sensació de lectura que feu vosaltres.
Bé, jo diria que el fet de que hi hagin persones que no siguin professionals de la política, dintre de la política també és bo. Crec que, diguéssim, el fet de que s'incorpori el Tomàs Molina al quart de la llista d'Esquerra Republicana, penso que està bé, perquè aquest senyor, evidentment, ja té la carrera feta. Aquest senyor té 60 anys, per tant, no es pot enquistar en el món de la política. Si més no, perquè ja no li queda temps, com els que tenim uns quants anys, no? Aleshores, penso que això és bo. I que s'incorpori aquesta senyora de Silicon Valley, bé, és interessant que hi hagi gent intel·ligent, doncs, que es posi en el terreny de la política, perquè el que hem vist fins ara, jo penso que d'intel·ligència poca, perquè no s'entenen ni entre ells.
Està bé. Anna Maria, que fa estona que no t'escoltem, vinga.
És que amb això és de la guerra, jo, la veritat és que és un tema que m'esgarrifa tant que prefereixo no opinar, perquè la tristor m'ofega. En Tomàs Molina, badaloní, que us tinc que dir. Jo, nosaltres a Badalona estem encantats de que vagi al Parlament Europeu. A més, és una persona molt entesa i que pot lluitar moltíssim, sobretot per tot el que és el canvi climàtic, que molta gent encara no hi creu. Els negacionistes encara hi són. I que no... I aquí a Badalona el canvi climàtic l'estem patint, ens estem quedant sense platja, vull dir que és així. Mm. Per tant, jo crec que si surt de número 4 podrà fer una bona feina. És veritat, jo també estic amb l'Òscar, que val la pena que incorporem gent que no siguin polítics de tota la vida, que no estiguin en política des dels 18 anys i que ara en tinguin 50 i que hagin recorregut tots els estaments habidos i por haber, sinó que sigui gent nova que entra amb moltes ganes i que, a més, vull dir, en un moment determinat, quan s'acabi la legislatura, poden tornar tranquil·lament a la seva feina. En quant a l'Anna, jo, perdoneu la meva ignorància, jo l'Anna la vaig descobrir en una entrevista que li van fer aquest estiu, crec que era en Xavier Grasset, que m'agrada molt escoltar-lo, no, amb el 324, i allà va ser on vaig descobrir l'Anna. I a més em crida molt l'atenció que una filòloga doncs estigui en Silicon Valley, no? Que tot allà sí. és tècnic i tecnologia pura i tal, doncs una filòloga ho trobo perfecte, més que res inclús per tota aquesta gent que creu que les carreres de lletres no serveixen absolutament per res, no? Doncs aquí està ella. I després una altra data molt curiosa, vull dir, Anna Papallona, m'encanta que en les seves xarxes sigui Anna Papallona, perquè les papallones que a molts llocs han desaparegut, doncs ja sabem l'efecte que tenen. I això és, a mi m'agrada.
Sí,
veieu amb bons ulls, no?, aquestes dues incorporacions. Emili, ara et toca a tu.
Sí, ara em toca a mi. Jo no ho veig tant amb bons ulls, perquè demostra una mica... No, demostra una mica el fracàs de la política quan s'ha d'anar a fitxar gent que té èxit en altres mons, per ser gent llaminera que tregui el votant, no? Perquè, clar, els polítics professionals han fracassat. Són ensupits, són avorrits, són gent que han entrat a les joventuts socialistes, a les joventuts nacionalistes, a les joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya, i s'han promocionat a base de sí, guana, amén, i amén, i amén, i han anat pujant. Llavors arriba Nadal, per què? Perquè han demostrat obediència al líder, i són gent que tenen un discurs, que és un discurs que no és propi, que és un discurs que els hi ve d'altres que l'han anat elaborant al llarg dels anys, i ells el repeteixen com a papagallos, no? Com a loros. I clar, aquesta gent són gent que no ofereix confiança a ningú. I llavors anem a buscar el Tomàs Molina, que és molt popular, i el posem a les llistes, i clar, la gent que cada nit el veiem pronosticant el temps, i que és una persona molt simpàtica, i que fins i tot limiten
el Polònia.
El Polònia, no? Sí. Doncs, i que és tan simpàtic, i que és tan una persona tan propera, doncs, home, això doncs, farà que la gent vagi a votar, només per aquesta proximitat. I apartem els polítics tradicionals, que ja els tornarem a recuperar, perquè són la gent que fa la feina que ens interessa que es faci, però aquests seran llaminers, i aquesta gent portarà votants al col·legi electoral el dia de les eleccions. Per mi és una mica un fracàs de la política, perquè, de fet, els polítics professionals han d'existir, haurien de ser gent potent, gent preparada, gent que portessin idees realment engrescadores, i no anar a buscar... Això és com el dia de Sant Jordi, que veus un escriptor i els que estan al costat, els nou que estan al costat, són gent de TV3 o del show business, no? Que són els que realment venen els llibres. Sí. I després l'escriptor, doncs, en ven quatre, i els altres són els que surten com els més venuts, perquè resulta que són gent que surt a la tele. Doncs anar a buscar gent que surt a la tele, o gent que ha tingut èxit en el món empresarial, perquè la gent vagi a votar,
és ja resignar-nos a que la política no és atractiva per ella mateixa i que necessitem una mica de show.
Yeah. Ho has explicat molt bé. Una mica així. Sí, sí, no, i s'entén perfectament. Però...
Me n'alegro perquè no sempre és fàcil
fer-se
entendre.
Però són totalment compatibles les dues versions que heu donat avui a la tertúlia. Però jo vull preguntar tant a l'Òscar com a l'Anna si consideren com tu que, en part, la incorporació de persones o perfils com aquests, com dius tu, Emili, és un fracàs dels polítics.
Però aviam, no han fracassat els polítics en gran manera, la majoria. Aleshores, home, portar algú de fora una miqueta d'aire fresc, penso que no farà nosa.
Però
perquè
reconeix,
el que estem veient fot
el bastant
fàstic, eh?
Va, és fer evident,
si
és fer evident
reconeixem
el
que és un fracàs, si ja reconeixem que és un fracàs el que hi ha, busquem alguna cosa nova, escolta, perquè si és un fracàs, em fa molts anys que és un fracàs. O sigui, ni aquí a Catalunya ens entenem entre nosaltres. Vull dir, més fracàs que això? Que de què hem de confiar? D'uns senyors polítics apoltronats com una carrera política de tota la vida que ho haurien de fer bé, però no ho fan bé, aleshores bé, potser sí que és el show business, potser sí, però aviam si entra una mica d'aire fresc. A més, per mi el Tomàs Molina pot aportar moltes coses en el món aquest de l'ecologia. Penso que sí que poden aportar. L'altra senyora no ho sé, com a filòloga no sé el que pot aportar, però vaja, sempre és important, crec, que hi hagi gent doncs, que sigui de primera fila i sigui intel·ligent.
Ara cal que els deixin, també. Anna Maria.
Això també.
No, que aviam que és veritat, però és que els polítics, vull dir, fa molts anys que han fracassat. No és res nou, no ens ofereixen cap atractiu de cap tipus. Abans he sentit un tros d'ho que parlava la noia que parlava de que la gent jove no va votar i tot plegat. Bueno, és que no hi han. Però, i a més, vull dir, estem pintant en Tomàs Molina com si fos una persona que fes un reality show. Aviam, té un doctorat, vull dir, no és, surt per la tele, sí, d'acord? Ara ja no sortirà més, vull dir, a Polònia, perquè és Polònia i allà surten tots, però ella, de cara a la pantalla, ja no tornarà a sortir més, però és que és igual, és una persona preparada, independentment que surti per la tele.
Aquest és el tema. Ho hem de deixar aquí, Emili, Òscar, Anna Maria. Vaja.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Fins a la propera.
Fins a la propera.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu.
Rosa dels Vents et convida a la jornada informativa dels cursos d'anglès a l'estranger. T'atendrem personalment a Sant Cugat el dimecres 10 d'abril al Sant Cugat Hotel de 4 a 8 de la tarda. Informa-te'n a rosadelsvents.es. El millor estiu de la seva vida se'l passaran estudiant.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Sí, que bonica, aquesta cançó. Sabíeu que aquesta preciositat de cançó d'Ace in the Wind del grup Kansas va estar de ben poc, però que de ben poc, de que no es gravés mai, i que si no arriba a ser per la insistència de la dona del seu autor, Kerry Livgren, hagués quedat inèdita? Doncs tot això i molt més. La música i les seves històries cada dissabte a les 5 de la tarda després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.